de la primera. Godoy ha marcat el temps afegit. Ara mateix, amb aquesta victòria, el Sabadell seria líder de la primera federació, però el partit no s'ha acabat, li queda un minut.
Ens quedem a Marbella, fins
la
al final.
La pilota la té el Marbella. Compte que pot ser interessant aquesta pilota per l'equip andalús. Passada que per l'interior de l'àrea, pilota l'olla, la talla bé Bonaldo, refusa la pilota a la defensa del Sabadell, la torna a tenir el Marbella. És Ruiz, que la penjarà un altre cop que per interior de l'àrea, la controla Salma, contra que pot ser bona aquesta pilota, la pilota a l'interior de l'àrea embolicada, la treu la defensa del Sabadell, la torna a tenir el Marbella, l'àrbitre diu que en falta, falta favorable al Sabadell a l'àrea pròpia, aquí s'hauria d'acabar el partit, aquí es garraparà uns segons al Sabadell, minuts i 95 i mig de la segona, queda mig minut per arribar al final del partit.
El Sabadell, recordem-ho, ja fa jornades que havia perdut el lideratge, li va prendre l'Aldenc, ara repassarem el calendari tant de Sabadell com d'Aldenc.
Temps afegit, dos... recordeu, la setmana passada que Sabadell
sí,
celebraven
correcte.
La victòria. I
va haver-hi invasió de gespa i tot. Però al final l'Aldenc, en temps afegit, va capgirar el marcador i va acabar guanyant i va conservar el lideratge. No passarà aquesta jornada si el Sabadell és capaç de conservar aquests 3 punts. Està guanyant 0-1.
Ara el 96, lògicament, s'haurà d'afegir alguna coseta més per l'acció de la revisió del VAR amb el gol de Godoy. Ara el mateix Godoy li guanya el cos a cos a Gabri a la zona de l'extrema esquerra de l'atac del Sabadell, esgarrapant segons on pot l'equip de Ferran Costa. I el Sabadell, que amb aquesta victòria, insistim, seria el líder de la categoria. Serveix de banda Fornés, l'autor de l'assistència del gol del Sabadell, cap a l'extrema esquerra, farà la del Carrasco, Rubén Martínez, marcat per 2 jugadors. Cau a terra, reclama falta, l'àrbitre diu que serà servei de banda pel Sabadell. Encara més a prop del córner esquerre de l'atac de l'equip del Vallès. Serà el mateix Fornés que servirà de banda un altre cop. Minut gairebé 97 de la segona meitat. Descomptant segons el Sabadell, que esgarrapa un córner, no, finalment servei de porteria, tindrà un servei de porteria al Marbella, la posarà en joc ràpidament García
ja.
Des de la seva àrea.
Passant ja un minut dels 96 que havia marcat l'àrbitre el 6 d'afegit. De seguida amb la Berta Torrada les notícies, abans buscarem el final del partit. Guanya el Sabadell, que es tornaria a ser líder 0-1 a Marbella.
Hi haurà un córner favorable al Marbella des del seu perfil esquerre de l'atac. Compte, aquesta acció pot ser bona per l'equip andalús. Haurà de defensar-la amb ungles i dents l'equip de Ferran Costa.
Pot ser l'última.
Passen 10 segons del 97. La penjarà el Marbella des de l'esquerra. Pugen les torres. La penjarà Martínez. Aixeca el braç a dret. La pilota cap a l'interior de l'àrea. Salta Gabri. La rematada fora! Fora la rematada de Gabri, que ha entrat en aquesta segona meitat. La rematada marxa per damunt de la porteria de Foli. Serà córner, però... Ara des de l'altre perfil, des del perfil dret de l'atac del Marbella.
També, en certa manera, la gent de Tarragona mira el que fa el Marbella, rival directe, un altre equip que és a la part baixa de la classificació. De seguida, amb el Francesc Ripoll, seguirem el partit del Nàstic a Cartagena. Un quart de set, Cartagena, Nàstic. Si el Nàstic guanya, sortiria el descens on hi ha caigut provisionalment després de l'empat entre Torremolinos i Tarassona. Compte el corna.
Des de la dreta del perfil del Marbella, del perfil atacant del Marbella, la pilota cap al segon pal, la rematada, refusa la defensa del Sabadell. La pilota ara la lluitarà amb el mateix Godoy. La lluitava amb el central que tancava la defensa del Marbella, la podria recuperar el Sabadell, finalment no se la queda l'equip andalús, que ara sí a la desesperada intentarà posar-la a l'interior de l'àrea com sigui. La pilota cap a l'interior de la zona de càstig, la lluita Ruiz, la pilota la refusa Bonaldo, el Sabadell, que podria tenir fins i tot una opció de marcar en aquesta acció, era el mateix Godoy que la lluitava amb un central del Marbella, li ha pres la pilota i l'àrbitre no hauria de trigar. 98 i mig de la segona meitat, última acció del partit, segurament la penja la pilota a l'interior de l'àrea cap al punt de penal del Marbella, la pilota marxa per la línia de fons. Gabri, omnipresent en aquesta recta final del partit, intentava la rematada, la pilota marxa, servei de porteria pel Sabadell.
Recordem que n'havia afegit 6 l'àrbitre, el que passa que jo que crec que...
El gol ha arribat més o menys al 89-90 i el Barça ha estat fins al 94 aproximadament.
Vols dir que els 6 compten a partir del 94, vol dir que haurem d'arribar al 100, deu cada un minut.
Doncs últim minut, esperem a Marbella, al Sabadell, resistint les embestides del conjunt andalús.
Quedaran després només 4 jornades, El Sabadell es col·locarà líder, posició de descens directe a segona divisió, el futbol professional, amb 4 jornades per disputar-se.
La pilota de porteria a porteria, Foli, buscava Godoy, la talla Gabri. Aquest jugador que ens recorda per la fesomia Xavi Simons, l'exjugador del Barça, ha entrat en aquesta segona meitat. Ara és el Marbella qui intenta enviar la pilota el més ràpid possible a l'àrea contrària, a l'àrea del Sabadell. Intercanvi de refusos a la zona de tres quarts de l'atac del Marbella per la banda dreta. Compte que hi va Cambra, la cedeix cap a Ruiz. El Marbella que intenta dibuixar des del darrere possiblement una de les últimes jugades del partit. La pugen des del central, la pilota cap a la banda esquerra. Alexiel, la lluita. L'endarrereix. La pilota penjada cap a l'interior de l'àrea. Intenta rematar-la al Marbella. La pilota refusada. La bloca Foli, que es llença a terra. I aquí s'hauria d'acabar el partit. Aquí, de fet, s'acaba el partit. El senyor José David Martínez diu que ja n'hi ha hagut prou. El Sabadell guanya. El Sabadell és líder. El Sabadell, que ha aconseguit que l'expulsió de Kaiser al minut 5 de la primera meitat no li costés els 3 punts. Ha marcat Godoy a gairebé el temps afegit de la segona meitat. Godoy dona els 3 punts al Sabadell, l'equip de Ferran Costa, que és el nou líder un altre cop d'aquesta primera federació.
I de retruc al Sabadell, ja sé que vol pujar de manera directa, però s'assegura també de manera matemàtica el play-off d'ascens a segona divisió.
Bé, el Sabadell que li queda, partit contra el Múrcia diumenge que ve a la nova Creu Alta, desplaçament complicat al camp de l'Atlètic de Madrid B, que és el tercer classificat, això serà el divendres 8 de maig, i dues últimes jornades contra l'Antequera a casa i al camp del Tarassona, que s'hi estarà jugant la salvació. De seguida mirem també de buscar protagonista des de Marbella, a veure si podem parlar amb algú del Sabadell. Abans, passen 6 minuts de les 6 de la tarda, notícies. Amb la Berta Torrades. Hola, Berta.
Hola, bona tarda.
Titulars a aquesta hora.
Doncs comencem destacant que el govern aprovarà dimarts un decret per reduir els tràmits de la llei de la dependència i la principal novetat és que, amb el nou pla, en una sola visita domiciliària es farà la valoració del grau de dependència i, per tant, al mateix temps es podrà sol·licitar l'ajut que l'usuari necessiti. Són dos tràmits que fins ara es feien per separat a diferents departaments i entre els quals podien passar molts mesos. Les entitats socials del sector veuen bé aquesta unificació en un sol tràmit, però mostren, això sí, els seus dubtes sobre l'eficàcia d'aquestes mesures. Maria José Carcelén és presidenta de la Coordinadora Familiar de Residències 5+1 en declaracions a aquesta emissora.
Si no es construeixen més residències públiques, no podrem solucionar la situació d'aquestes persones, perquè una pensió, amb una pensió mitjana, impossible pagar 2.500 euros.
Pel que fa a les reaccions polítiques, des de Junts ho qualifiquen de propaganda i recorden al govern les protestes dels sectors precisament com el sanitari. I demà dilluns, precisament, el Sindicat de Metges de Catalunya ha convocat una nova jornada de vaga del personal facultatiu i seria la desena des del mes d'octubre en ple conflicte amb el Departament de Salut per millorar les condicions laborals. Coincidint amb aquesta aturada, a Barcelona s'ha convocat demà dilluns una manifestació que sortirà a 10:15 des de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i acabarà davant de la Sagrada Família. Xavier Lleonart és secretari general de Metges de Catalunya.
L'administració faci cas de les nostres reivindicacions que, bàsicament, el que pretenen és millorar la qualitat assistencial i aturar el degradament que està patint i que estem visquent tant usuàries com professionals del dia a dia de la sanitat pública d'aquest país.
I aquesta hora arrenca a València una nova concentració contra la gestió de la dana de l'expresident valencià Carlos Mazón. El so d'una concentració un any i mig després de la tragèdia on associacions de víctimes, familiars i entitats socials tornen a sortir al carrer per reclamar, en aquest cas, l'entrega de l'acta de diputat de Mazón, que perdi la condició de forat i també que revisin els protocols per evitar catàstrofes similars en el futur. I acabem explicant que la capital de la Conca de Barberà encara aquesta tarda les últimes hores a l'edat mitjana en el marc de la 39a edició de la Setmana Medieval de Montblanc. Una proposta que ha exhaurit les entrades. Més de 1.200 veïns s'impliquen de forma activa en l'organització d'aquest esdeveniment que l'any que ve ja complirà fins a 40 anys d'història.
Gràcies, Berta.
Fins ara.
Això és el Tot Gira.
Muy buena. Aquí estamos otra vez.
Des del 2004.
Que curiós.
Amb David Clopés.
Un crac.
Som els del Tot Gira. Hem començat el programa a les 4 de la tarda. Allargarem fins les 9 del vespre. De seguida, Malic del futbol. Avui, atenció, amb un dels futbolistes més veterans de tot el futbol català. Abans, marcadors, i comencem amb Champions femenina, semifinals, anada. D'aquí podia sortir un hipotètic rival del Barça a la final de la Champions. Estan jugant Arsenal i Lió i tenim novetats.
Tenim novetats perquè al minut 82 s'avança l'Arsenal en una nova errada clamorosa del Lió. En aquest cas ha estat Lindsay Hibbs, que ha intentat una passada enrere cap a Engen, molt llunyana, no ha arribat la Noruega. La Noruega, més després, ha xocat a Mendler i això ho ha aprofitat Olivia Smith per fer el 2-1. Els dos gols de l'Arsenal, que arriben en errors bastant grollers del Lió, de l'equip de Giraldez, però és veritat que si tu mires el partit, la segona part està sent completament dominada per l'Arsenal. Només un travesser de Diani ha estat l'ocasió més clara del Lió i l'única aproximació. De moment, però, minut 83 de partit. En aquesta anada a Londres, Arsenal 2, Lió 1.
Recordeu ahir a Munic, en parlarem més tard amb la Mireia Vera, Bayern 1, Barça 1, tot obert de cara a la tornada de diumenge que ve al Camp Nou, 4:45. Futbol, primera divisió masculina, hi ha emoció al Tartiere.
N'hi ha, perquè som al minut 94, encara s'ha d'afegir un minut més de l'Oviedo 1. Un els dos, l'Oviedo que intenta el gol de l'empat, que el mantingui una mica d'esperança a la primera divisió, fins i tot amb en renou, perquè el central David Carmo de l'Oviedo ha estat xiulat pel seu públic, s'ha encarat amb la graderia quan l'han canviat, per tant, mal rotllo ara mateix al Tartiere, últim minut, Oviedo 1, Elx 2.
Jugat avui a primera, definitiu, Rayo 3, Real Societat 3. A 7:15 comença un importantíssim Osasuna Sevilla. Estaran molt pendents els aficionats del Girona i també de l'Espanyol per saber a quan queda el descens. I a 9:00, Villarreal Celta.
Mira, compte que ara expulsen a Germán Valera de l'Elx en vermella directa per una entrada sobre un jugador de l'Oviedo.
Uf, Déu-n'hi-do.
Bé, sí, és entrada dura.
Sí,
va a baix i, per tant, serà vermella. A la segona divisió, a punt de guanyar l'Almeria, el seu partit al camp de Granada, temps afegir Granada 1, Almeria 4. L'equip de Rubi que es situarà en llocs d'ascens a la primera divisió. S'ha acabat a Mirandés 2, amb gol a l'últim minut, Cultural Lleones a 1.
Us acabem d'explicar a la primera federació que el Sabadell ha sabut resistir i guanyar, malgrat jugar amb 10 des de l'inici del partit. 0-1 al camp de Marbella. El Sabadell recupera el lideratge, posició d'ascens directa. Ara, d'aquí a 3 minuts, comença un partit molt delicat pel Nàstic al camp del Cartagena. Francesc Ripoll, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Perquè el Nàstic ara mateix cau en descens després de l'empat a 0 entre Torremolinos i Tarassona. Tenim ja 11 del Nàstic, de l'equip tarragoní.
Sí, tenim 11. Pablo Alfaro, que surt amb Rebollo sota pal, Sergio Camus, Hugo Pérez, Enric Pujol i Moi Delgado. La defensa al mig del camp, Aitor i Montalvo. A les bandes, Pau Martínez i Jaume Jardí. A dalt, Àlex Jiménez i Marcos Baselga.
El Nàstic ara mateix, 16, primera plaça de descens amb 40 punts, mateixos que el Torremolinos, que marca la permanència, i un menys que el Tarassona, que és el 14è classificat. De seguida, l'inici del partit amb el Ripo. Més coses, pendents també del futbol internacional. Ha acabat ja el partit de Wembley, semifinals de la Cup entre Chelsea i Leeds.
I el Chelsea serà el rival del Leeds, el rival del City en aquesta final de la FA Cup. Chelsea 1, Leeds 0, partit que s'ha acabat tot just fa una estoneta. També en futbol internacional, Alemanya pendents de què fa el Dortmund. Dortmund 3, Friburg 0, 43 de la primera part. N'estem pendents perquè si el Dortmund guanya, ja matemàticament jugarà la Lliga de Campions la propera temporada. I mira, la primera divisió, s'acaba el partit del Tartiere amb victòria de l'Elx. Oviedo 1, Elx 2. Això fa que pràcticament l'Oviedo continuï ja amb poques opcions de ser equip de primera divisió la propera temporada. Es queden 28 punts a 7 de la salvació. L'Elx, amb aquesta victòria, amb 38 punts, ara mateix supera l'Espanyol i el Girona. I tinc una mala notícia, perquè mirant el calendari, l'Oviedo, a la darrera jornada, ha de jugar contra el Mallorca, un equip de la part baixa, i a la penúltima jornada ha de jugar contra l'Alavés.
No saps mai un equip que ja hagi fins i tot
baixat
si
i guanyat.
Si és més perillós, sí, o no, més fàcil.
No. Però no m'agrada el calendari.
Bé, més coses. Lliga CB de bàsquet. Macià, com tenim la veu i com tenim el Manresa?
A veure, empatat el Manresa, 60. S'està complicant la vida bastant. Però bé, queda molt partit. Estem al tercer quart encara.
Em compte que si tenim partit ajustat, a veure com ho farem amb aquesta veu afònica, eh?
Doncs en comptes de fer un ens hi quedem, us ho quedeu.
Molt bé. Bé, doncs màxima igualtat. Ara mateix el No Congost en aquest Manresa Burgos. I estem pendents, ja ho sabeu, d'un equip català que està jugant una final europea de tenis taula. És la trofi masculina, la tercera competició europea.
Ara mateix el Panathinaikos amb la Katos, que està guanyant el primer punt d'aquesta final per 2-16-1, però encara no ha dit tot el que pugui dir l'Olot en aquesta final. ara intentant buscar el primer punt també de l'Aedas. Per tant, a veure com s'acaba aquest primer punt, que de moment està durant força estona.
Recordeu aquesta doble enquesta que tenim oberta, tant pel que fa al Barça i aquesta lliga tan i tan propera. Us demanem, bàsicament, si preferiu que el Barça ja guanyi el cap de setmana que ve a la lliga i, per tant, que el Madrid li faci el passadís el diumenge, dia 10 de maig, al Camp Nou, o si aquell dia, el dia del Clàssic, seria millor que el Barça guanyés la lliga. Què us ve més de gust d'aquestes dues opcions?
Doncs, mira, la gent jo crec que vol el morbo del passadís. El 70% dels oients creuen que és millor que el Barça, doncs, ja hagi guanyat la Lliga i que el Madrid li faci el passadís el dia del Clàssic. I en clau Barça femení, en clau Champions femenina de futbol, després de l'empat ahir a Munic, doncs què farà l'equip blaurana? Passarà fàcil, patirà, però passarà o quedarà eliminat? Doncs més del 60% dels oients creuen que passarà fàcil. Les dues enquestes obertes al nostre perfil de X, arroba tot gira.
Molt bé, pendents d'aquesta Champions femenina, aquest 2-1 ha capgirat el marcador, Marc Andrés, l'Arsenal davant del Lió. El Lió havia començat marcant, però ara mateix 2-1 al marcador. Millor l'Arsenal, en aquesta
segona part.
La segona
part, per mi, és un monòleg de l'Arsenal. És veritat que ha tingut el travesser Diani, però per mi és una jugada aïllada en una segona part completament dominada per les londinenques. Ara mateix, minut i 15 segons per arribar al 90, evidentment pendents del temps afegit, amb un Arsenal que està dominant per complet, que per mèrits propis hauria pogut marcar. Endler ha estat encertada en aquestes ocasions de mèrits propis de l'Arsenal, però en dues jugades aïllades en aquest sentit. Errors grollers, i s'ha de dir així, de la defensa i de la portera també del Lió, per posar aquest 2-1 al marcador, minut 89 de partit.
Hem tingut imatge bastant general de l'Emirates. Primera i segona graderia són plenes, no pas la tercera. És a dir, han obert l'Emirates, però no l'han omplert, com si, per exemple, acostuma a fer el Camp Nou.
Sí, després en parlarem amb la Mireia Vera de quantes entrades ja hi ha per la tornada d'aquestes semifinals de Champions, però bé, en línies generals és una bona entrada per l'Emirates, tot i que aquesta tercera en ella no acaba d'estar plena, de fet no hi ha ningú.
Molt bé. Per cert, ja veiem que estan preparats els jugadors del Nàstic. Francesc Ripoll, per començar aquest partit al camp del Cartagena. És vital avui guanyar perquè si no el Nàstic entra en un bon embolic.
Sí, perquè a falta de 4 jornades per arribar al final de la temporada s'ha situat en zona de descens. Sí que és cert que té partits contra equips de la zona baixa, però el Nàstic, recordem que és un equip que es va quedar a les portes de pujar a segona la temporada passada, amb un dels pressupostos més alts. Doncs està fent una temporada molt dolenta, hi ha un clima molt enrarit a Tarragona i no serà fàcil perquè el Cartagena vol entrar a la zona de play-off i sap que si vol mantenir les opcions passa per guanyar avui al Nàstic.
Comença ara mateix el partit, Cartagena 0, Nàstic 0. Abans del Mèlic, parlem de ciclisme. Perquè ja sabeu, avui ha estat un dels plats forts del dia, aquesta Lieja-Bastogne-Lieja, el quart monument ciclista de la temporada, i avui hi havia molta expectació perquè tornava a tenir un cara a cara i semblava que arribava en un bon moment per tots dos, un Pogacar sexes, aquest ciclista jove francès, 19 anys, que sembla predestinat a ser el nou gran rival de Tadej Pogacar, amb permís de Vingegaard, a qui veurem el Tour de França. Joan Antoni Fletxa, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, David.
I no ha decebut gens aquest duel, perquè Sexes ha anat una mica més enllà del que va passar a l'Estrada Bianca, on ja es van trobar, on ja li va plantar cara, però és que avui l'ha portat al límit a Pogacar i no ha estat fins a la penúltima sanció, la més dura, que Pogacar l'ha pogut deixar enrere al francès.
Ha estat, com dius, al final el Sixers avui sobretot ha sorprès inclús el mateix Pogacar en la manera en què ha hagut d'aixecar el peu al Pogacar, una que no estem acostumats a veure. Això l'ha reduït encara a falta de 30 i pocs quilòmetres, i sí que més a prop de l'arribada, no?, a la següent cota dura, a la Roca als Halcons, sí que allà el Pogacar l'ha pogut despenjar, no? Però hem d'entendre també l'esforç del Pogacar i poder per què, no? O sigui, si bé ha estat un esforç com sol fer el campió del món, des de sota una pujada a atacar, però sobretot una pujada que, recordem, és una cota d'uns 4 minuts i mig d'esforç, però que normalment, clar, en aquest cas, en el cas d'avui, per com ha anat la cursa, el llançament, d'alguna manera, del seu atac, l'ha fet només, entre cometes, només un company d'equip, el Cosnefra. Poder s'ha trobat a faltar l'UAE amb un altre corredor que no l'ha tingut perquè l'ha hagut de fer servir abans, no? I clar, això, jo crec que aquest esforç, que ja està molt acostumat, al Pogacar li ha vingut una miqueta llarg i ha hagut d'aturar aquell esforç. Tot s'ha de dir que fins al moment que s'ha aturat, o sigui, només un corredor, vale, havia estat capaç d'aguantar-lo, que era el post-exas. O sigui, la resta estaven a ràpid a 20 segons. O sigui, ha fet una animalada el Pogacar. Tot i així, el jove francès l'ha aconseguit seguir allà, no? I, per tant, bueno, ha estat una cursa molt, molt disputada, aquest sentit.
Clar, en veure aquesta imatge d'un ciclista aguantant en una pendent superior al 10% a Tadej Pogacar quan ataca, aguantar-li roda, home, no sé si hi ha molts ciclistes ara mateix al món que siguin capaços de fer-ho, i aquest xaval té 19 anys.
Clar, és que és un adolescent encara, eh? Si ho pensem, sí, sí, no està ni en edat adulta. Sí, sí. Sí, és molt fort. I que, mira, un corredor capaç de fer-ho és el Vingegaard, i que no està corrent, i clar, quan trobes un nano que, com el Sexas, no? que el cop i volta és capaç de fer-ho, i no és el primer cop, perquè ja el vam veure a l'Estrada Bianca apropant-se, no?, a que es preveia per avui aconseguir. Clar, el que hem de veure també és els passos de millora que té aquest nano, no? O sigui, és que l'any que ve, vaja, jo crec que sí que serà capaç d'estar més a prop del Pogacar, en principi, vaja, veient la progressió, de tots dos.
Ja, això et volia preguntar, quin recorregut li veus a Sexes, al francès?
Va, molt alt. O sigui, jo crec que, a part, les seves declaracions, no, ha estat molt bé, perquè deia, no només ell, la seva confiança que té en curses un dia, sinó el seu equip. O sigui, això a mi són paraules, perquè saps que s'especula molt que pot marxar o no del Decathlon, on està ara, però fixa que ja es comença a referir al seu equip com el potencial que té com a equip de fer bones coses a les curses un dia. Jo crec que va molt més enllà, vale? Crec que és un corredor que vaja, que tenim un, no un campió, o sigui, tenim un altre fenomen. Estem en generacions de fenòmens, la veritat, i mira, encara estem gaudint d'una, que és la del Pogacar, i de cop vol d'arribar una altra, que és el Sexas.
Sempre en tots els esports, que els grans cracs de la història tinguin un alter ego, tinguin un rival que els obligui a anar al límit, és bo per l'esport en qüestió, i jo crec que això és una molt bona notícia. Recordem que, malgrat té 19 anys aquest jove francès, aquesta temporada ja ha guanyat Fletxa Valona i Itzúlia, la volta al País Basc. És veritat que en aquestes dues curses no hi era Pogacar, però clar, guanya la Fletxa Valona i guanya la Itzúlia, que es volta per etapes, amb 19 anys. Això no pot dir qualsevol.
No, és jo crec que és molt bo, el que has dit, sobretot pel Pogacar, de cop i volta surt un rival que hi ha molta incertesa també, perquè és tan jove que no el tens tan controlat, o sigui, de cop i volta sí, veus que guanya curses, porta més corrent que el Pogacar. El Pogacar, ell diu, no, jo corro poc, i és cert que el que corre més o menys ho guanya, però és que aquest nano també ha corregut poc i ha guanyat molt en el que portem de temporada, no? I curses importantíssimes, per tant, clar, és com un paradigma de dir, vale, sabem que és molt bo, sabem que guanya, però on te pot arribar? És que no ho sabem, perquè, repeteixo, és encara, és que és adolescent, no és ni adult. O sigui, és que està molt lluny de la seva maduresa, no tan sols esportiva, sinó, o sigui, també del desenvolupament ell com a persona, no? Per tant, jo crec que el Pogacar li pot anar bé, inclús, perquè poder encara veiem un Pogacar millor del que hem vist fins ara.
Per cert, que ell ha dit aquesta setmana que ja ha pres la decisió, o almenys ha pres la decisió amb el seu equip, el Decathlon, de si anirà o no el Tour de França, que és el que està esperant molta afició al ciclisme, saber si hi haurà un enfrontament Pogacar-Sexes al Tour de França. Diu que la decisió ja està presa i que l'ha denunciat després d'aquesta Lieja, Bastogne-Lieja. Per tant, no sé si serà avui, entenc que no, però que aquesta setmana que ve entenguen de tenir novetats sobre el seu calendari. Tu creus que seria bo per ell que anés al Tour de França?
I tant. I sí. Més és el de...
Sí, ho dic perquè hi ha gent que pot pensar que, ostres, compte que no es cremi. Perquè el Tour de França ja és una altra història. Com ho veus tu?
Aviam, sí, el que està clar que pots tenir això, que et pots cremar, i sempre amb els joves talents hi ha aquesta por, no?, de cremar-os, però també, o sigui, és que si no li dones oportunitat, tampoc progressa, no? O sigui, és un... De vegades és això, no? És dir, vale, què faig? I jo sóc de pensar que, o sigui, la paraula cremar-te és que no s'aplica sempre, vale? I has de prendre el risc. Amb un jove talent has de prendre el risc de cremar-te, perquè val més això que dir, ostres, no, estic esperant i et tires amb l'eterna promesa. O sigui, això, que ens quedem amb l'etern seixàs que poder l'any que ve pots fer alguna cosa? Bueno, és que ara ja està en posició de disputar una gran volta com el Tour de França. És que pensa... No és que diguis, ostres, no, és que És que, bueno, hem vist que se li ha vist molt bé, però si és que compara els Sixers amb el grup que venia al darrere, on hi havia el mateix Remco, dius, és que és molt millor. Sí, sí. Llavors, què fas? A l'atures per enviar-lo a la Vuelta a Espanya amb el grup de corredors que anava al darrere, que és el que es trobaria. Sí. Tu creus realment que això és bo pel seu desenvolupament? Personalment, jo crec que no. Jo crec que si el vols formar, l'has de portar a formar-se amb el nivell que ell té. Clar, és que tampoc has de mal acostumats a veure un nano tan jove tan bo, que és això el que hem de pensar també, no?
Paraula de fletxa, eh? Sexes hauria d'anar al Tour de França. Jo crec que, si no és demà passat, aquesta setmana que ve, tindrem novetats, ho anunciarà Sexes o el mateix Decathlon al seu equip. Joan Antoni Fletxa, quina gran temporada de ciclisme que estem vivint i el que ens queda per viure encara. Abraçada forta.
Gràcies, fins la propera.
S'ha acabat ja Champions femenina de futbol, el partit de Mel Emirates, i les vigents campiones, l'Arsenal, prenen avantatge.
Prenen avantatge perquè han acabat guanyant 2-1, s'havia avançat el Lió amb un gol de Brandt, però a la segona meitat un autogol d'Engen, però amb una errada de la portera Endler, i després un gol d'Olivia Smith, dona aquest avantatge a l'Arsenal, que guanya 2-1. Et faig un apunt del final del partit, per cert. Al temps afegit ha entrat Laia Codina, la futbolista catalana, un canvi per perdre temps, però bé, ha jugat 3 minutets de joc. La tornada, la primera finalista, de fet, el sabrem d'aquesta eliminatòria. El Barça juga diumenge, però el Lió-Arsenal, la tornada serà dissabte 2 de maig a les 3 de la tarda.
Gràcies, Marc. Ara, com comença el partit del Nàstic a Cartagena?
Doncs mira, poca cosa, el 8 i mig de la primera meitat, una miqueta més de pilota pel Cartagena, però l'única arribada del partit li apuntem al Nàstic, un xut de Marcos Baselga, davanter de l'equip de Tarragona, que ha marxat desviat. Estava Jocín fora de joc. Arribem al 9 de la primera. Cartagena 0, Nàstic 0.
Pausa i arriba el Mèlic.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'administració de justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atén, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
El primer dia que vaig anar a l'església evangèlica em va copsar molt.
Lo vives y te lo crees.
¡Gloria a Dios!
Puro teatro.
Hi ha molta altra gent que creu en els horòscops, creu en les energies.
A dia de hoy la batalla la están ganando este tipo de iglesias.
Poder i glòria. 30 minuts. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Fa 575 anys que la Universitat de Barcelona forma part de la nostra història, transformant vides i construint el demà. 575 anys amb tu. Universitat de Barcelona, una història de futur. Entra a ub.edu/575aniversari i descobreix totes les activitats que hem preparat.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort. Vius l'eufòria. Viu-lo amb els productes més eufòrics d'aquesta temporada.
com la samarreta, la dessuadora i la motxilla, o l'ampolla tèrmica i la gorra d'Eufòria, disponibles en dos colors. Aconsegueix els productes d'Eufòria, de venda a la botiga 3CAT.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Quan vostè va veure com la policia espanyola pagava les àvies i els joves a l'1 d'octubre, què va sentir?
A ver, no sé lo que hacía la policía porque al final ni me enteré de lo que pasaba.
No ha vist mai les imatges de la policia pagant a la població?
Media hora. Y creo que fue un error. Pero mayor error fue convocarlo y celebrarlo, ¿eh?
Aquest diumenge, Federico Trillo, expresident del Congrés i exministre de Defensa.
Europa, estamos en deuda moral con Israel, porque hemos sido un continente genocida con el pueblo judío.
Gaza, el que ha fet...
Gaza, un nido de terroristas, Gaza.
Aquest diumenge, a les 9 del vespre.
Tot gira.
Des del 2004, la força dels 20 anys.
Amb David Clopés.
A la primera divisió ara comença l'Arsenal. El partit entre l'Osasuna i el Sevilla. Evidentment, el Girona i l'Espanyol n'estan molt pendents. L'Osasuna fa 36 partits consecutius, clubers, que marca a casa. L'únic equip que el supera a Europa és el Paris Saint-Germain.
I a la primera federació, el 13 de la primera meitat, el Nàstic continua empatant a 0 al camp de la Cartagena, sense gols, també sense oportunitats. Cartagena 0, Nàstic 0.
Màxim Manresa 72, Burgos 82, final del tercer quart a la Lliga CB.
El Melic del futbol, amb Jordi Meli.
Catalunya Ràdio sintonitzem.
Melic on tour.
De 4 a 9 amb el David Clopés, el Tot Gira escoltem, esperant que arribi el moment.
Moment pel futbol català, avui al Melic on tour, trepitjant territori. Hola Jordi, què tal, com estem, per on pares?
Hola, molt bona tarda. Doncs avui estem a la comarca del Baix Empordà. Estem molt bé avui, eh? A Palamós, o bé a Sant Joan de Palamós. Mm-hmm. I en concret, al camp del Palamós Club de Futbol, que, com bé tothom sap, és el club degà del futbol català. I estem molt ben acompanyats sota pals, sota la porteria del camp de l'estadi municipal Nou Palamós Costa Brava.
Molt bé. Per què has vingut aquí, a veure?
Estem, diríem que amb un jugador mític, encara en actiu, que va debutar com amateur en aquest camp. I també en aquest club històric. I això va ser, atenció David, al segle passat, a la temporada 98-99. I com et comentava, amb 46 anys encara està en actiu.
Per tant, podríem dir que avui Meli Contour amb una llegenda del futbol català. Ho dic bé, no?
Això de llegenda o allò dels vells roquers mai moren, que ho digui ell, que ho decideixi ell. Per cert, ell va debutar en aquest camp el dia també, o ell ha vist debutar en aquest camp, a Kluivert, jugador del Barça, a Messi, jugador del Barça, quan jugaven al Palamós. I atenció, van ser partits amistosos, evidentment. I atenció, que també va jugar a la Champions, amb 41 anys, amb un club andorrà. I com et deia, amb 46 anys encara està en actiu. Nascut a Sant Feliu de Guíxols, el 16 de setembre de 1979, és l'actual porter de la Unió Esportiva Calonja. Parlem d'en Joan Bayona. Joan, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que, per cert, no està gaire content, David, perquè ahir a la tarda... Doncs el Calonja va perdre 1-2 contra el Begur, no sé si és un derbi això, sí, i esteu tocant una mica zona de descens, eh?
Sí, sí, estem jugant una mica en foc. Hem d'espavilar aquests tres últims partits perquè se'ns complica la cosa.
I què va passar ahir?
Bueno, mal partit, mal partit. Deixem-ho en mal partit.
Joan, què tal? Benvingut al Tot Gira. Escolta'm, et faré la primera pregunta, no sé si això ho té el Meli controlat o tu mateix. Ets el jugador més veterà ara mateix en actiu del futbol català?
Ostres, no tinc ni idea.
Mira, si vols et faig un incís. Tenim tres jugadors més grans que en Joan Bayona, però que mai han jugat en el futbol professional. Ell ha jugat a segona B amb el Palamós. Són en Josep Maria Casals, del Térmens, tercera catalana del grup 14, té 56 anys, encara d'actiu.
Aquest és el més veterà.
El mític Àngel Darné, Nane, que encara està jugant en els Joanetes, té 56 anys. Aquest diríem que és més vell perquè va néixer el 2 d'octubre del 69, mentre que en Josep Maria Casals va néixer el 28 de març del 70. I en tenim encara un altre de 49 anys, actual jugador del Porrera, en Blai Rosés, que té 49 anys. Però de futbol professional, jugant a segona B, jo crec que, en Joan, jo crec que sí que ets el més veterà de tots, eh? No crec que hi hagi un jugador més veterà que tu, jugant encara pel futbol català, i que hagi jugat en categoria professional.
Podria ser, no, la veritat és que no ho sé.
No. Home, el que és evident és que jo crec que sí que et podem anomenar llegenda del futbol català, Joan.
Bueno, això jo crec que són paraules majors. El de vell roquer m'agrada més, potser.
T'agrada més el vell roquer. Com tu fas per encara aguantar? És veritat que la posició de porter ja és més habitual, veure jugadors veterans, potser no tant com tu, 46 anys, però com tu fas per mantenir-te en forma i haver arribat, diguem-ne, a aquesta edat, seguint en actiu amb el futbol?
Bueno, jo crec que el secret és que m'agrada molt. M'agrada molt i sempre ho dic, jo sóc com una criatura. El dia que no tinc entreno, m'emprenyo, com aquí que diu. I, bueno, al final sí que és veritat que t'has de cuidar una mica i tal, però el secret jo crec que és que m'agrada molt jugar a futbol.
Mira, avui quan arribàvem al camp del Palamós a saludar amb un nano, que jo pensava que era el teu fill, i és jugador del Calonge, tu estàs emprenyat perquè veu perdre, i ell estava com si hagués anat de festa, eh?
Bueno, aquest jovent ja saps com és.
Però pot ser el seu pare, no?
Sí, sí, per edat, perfectament podria ser el seu pare.
Jo sé el secret, perquè en Joan estigui tan en forma, David.
A veure.
Cada dia, ara m'ho acaba de comentar, es banya, tu. Cada dia, El 4 de gener també, Això és un ritual increïble, Joan.
Sí, el vaig agafar com a costum i porto ja, doncs, no sé, són 3 anys o així, que el primer que faig al matí, quan m'aixeco, és ficar-me dintre la piscina.
I ala.
Sí, sí.
I no passa res. Per cert, 28 temporades en actiu, David ha jugat en el Palamós, 14 temporades, jugant futbol professional, Palafrugell, 2 temporades, en el filial de Logroñés, 1 any, va jugar al club andorrà de l'Inter Escaldes, 3 anys, després en parlarem, va jugar a la Champions, va jugar 3 temporades a l'antic Ateneu Deportiu Guíxols, que ara és club de futbol Sant Feliu de Guíxols, que n'ha jugat també 2 temporades, 1 a l'Escala i 4 al Calonge. Però avui estem a Palamós. Per què estem a Palamós, Joan?
Bueno, jo sempre dic que és el meu club. Va haver una entrevista fa temps que vam preguntar si era del Barça o del Madrid i jo vaig dir que cap dels dos, que jo sóc del Palamós, però l'únic club que sóc soci de fet és del Palamós.
I el tenim a primera catalana,
Sí.
Sí. Mira, coses que passen.
De fet, Joan, ara estava pensant, el Calonge, el teu equip actual, sou un grau per sota, no? Segona catalana, si no tinc mal entès.
Sí, exacte, estem una categoria per sota.
I et fa mal veure el Palamós a la primera catalana?
Sí, home, jo crec que home, mínim a tercera divisió, tercera ref, el que és tercera ref ara sí que hauríem d'estar, però bueno, ja sap, futbol va com va.
Home, tu havies jugat al Palamós a segona B,
sí.
15 anys aquells, Què recordes d'aquella etapa tan bonica amb un Palamós que fins i tot va estar a punt de pujar a segona A?
Sí, al final, tu quan és petit el que vols és intentar jugar a futbol professional i això és el que més s'assemblava perquè era molt professional, de fet, segona vegada sí que ja és categoria semiprofessional, diguéssim, però el més professional que a un li agradaria ser, jo vaig veure aquells anys amb el Palamós. I, clar, a més, era molt jove, estava en un núvol.
Clar.
Estava amb gent que havia jugat a segona A, que havia jugat a primera, i bueno...
Quins companys vas tenir en aquell Palamós a segona B, així, futbolistes que potser a la gent els pugui recordar?
Jo vaig tenir de companys a l'Eduardo Vilches, vaig tenir en Jordi Condom, en Robert Aldebert Robi, a l'Àngel Campos, que estava de porter també aquell any...
Roberto Elvira també estava en aquella època?
No, ell ja va estar abans.
I tu vas viure l'època final, bueno, l'inici de l'època del famós Peterman.
Home, clar, el vas tenir d'entrenador, per tant.
Jo vaig coincidir amb en Peterman el seu primer any. Ja vaig coincidir el primer any que ell no va fer d'entrenador.
Era president i prou, Però, és a dir, l'època de president-entrenador, això no ho vas viure, tu.
No, aquell any va estar d'entrenador en Dimitri Galiamin.
Home, exjugador de l'Espanyol mític, sí.
Exacte,
sí. Els 80. Un personatge, el senyor Peterman.
Personatge total.
Era un multiusos. Perquè, clar, venia de president amb una maleta sota el braç plena de calerons, però ho feia tot en el club.
Sí.
Fins i tot atent el telèfon.
Brutal.
Què en recordes tu, Joan, de Peterman com a president,
Recordo la primera pretemporada que vam anar a Tossa, ens va ficar en un hotel, i clar, fèiem uns exercicis d'atletisme, perquè era atleta, i clar, tothom ens miràvem a la cara i dèiem, què collons estem fent? I al principi, com que treballàvem músculs que no estàvem acostumats a treballar, estava tothom tieso, que no podia baixar les escales, però sí que és veritat que a la llarga això va anar bé, perquè físicament estàvem molt bé.
Clar,
però...
És a dir, un president d'un club de futbol dirigint els entrenaments, no? Amb l'entrenador, qui era el vostre entrenador en aquell moment?
Va començar... Un entrenador que havia portat ell de Tossa.
Ostres.
Que no recordo el nom jo ara. I a la pretemporada el va fer fora i va portar en Dimitri
Galiamin. Que fort.
Sí.
Que gran. Aquell Palamós, clar, pensàvem, arribarà molt lluny, però fixa't on està el Palamós i on deu estar el senyor Peterman, que no vull saber-ho, que no sé si la llei l'està buscant o a saber d'on... Que, per cert, hi ha una anècdota molt curiosa, David, que aquí en Joan ha vist debutar en partit no oficial a Kluivert i a Messi.
Sí, sí, sí. De fet, l'any del centenari del Palamós, el partit del centenari ve el Barça i debuta Kluivert. Kluivert i Pellegrino debutant aquell dia.
Pellegrino, que gran. Ostres, sí. Però tu vas jugar aquell partit?
Vaig jugar la segona part mitja hora.
I com va quedar? No ho recordo ara.
Si no recordo bé, vam perdre 0-2.
0-2? Va marcar Kluivert?
Va marcar Anderson i Giovanni, si no recordo malament.
I a tu et van fer el gol o no?
No, vaig tenir la sort que no...
Portaria 0, És a dir, l'estona que tu jugues, portaria 0. Molt bé, Joan, molt bé.
I amb Messi? Amb Messi com va anar això?
El dia d'en Messi van perdre 0-6.
Mira.
En Messi va jugar la segona part, jo vaig jugar la primera part i a mi me van fer gols Luis García i Iniesta, un tal Iniesta.
Bueno, va, i Luis García, déu-n'hi-do, també, era molt bon jugador, que va anar a l'Atlético de Madrid després.
Sí, Liverpool també.
Qui havia de porter a l'altra banda aquell dia al Barça, recordes?
El dia d'en Messi?
Sí.
En Valdés.
En Valdés, eh?
Sí, i el dia de Kluivert?
En Ruud Gesp.
Gesp, l'holandès. Sí, sí. Tens bona memòria, eh?
Bueno.
Són dies que no s'obliden mai, no?
No s'obliden.
I després... tens aventures a fora de Catalunya amb el filial del Logroñés, no gaire ben recordada, no? El Marcial, no? Allò va ser...
Sempre dic que és una de les millors experiències que he tingut,
Ah, sí?
Perquè van amb... al final, per l'experiència en si, per la gent que vaig conèixer, que encara tenim contacte amb dos nois que vaig conèixer de Madrid, que són molt amics, i al final sortir de casa sempre et dona això, no? Experiència, i la valoro molt positivament, tot i que sí que és veritat que no vam cobrar ni un duro a bon principi i vaig haver de tornar a casa.
I després d'aquesta experiència amb l'Inter Escaldes d'Andorra, vas estar 3 anys allà, futbol emergent en aquella època, sí que tocàveu virolla, i després et repesquen, no?, per jugar a la Champions, i tens una aventura molt maca, no?, amb la Champions.
Sí, sí, sí. Tot, jo deixo...
Amb 41 anys,
Jo me retiro aquí a Palamós, amb 36, i començo a ser entrenador de porters, i la primera pretemporada que sóc entrenador de porters, el primer partit de pretemporada ja me n'adono que jo el que vull és estar jugant i no fer
que no.
I passa un temps i me truca Antoni Lima, que havíem sigut companys aquí a Palamós, i me diu: Joan, he de parlar amb tu, estic a no sé on, te truco demà i t'explico. I bueno, me truca l'endemà i m'explica, pues, això, que està col·laborant amb l'Interclub d'Escaldes, que és un equip de segona divisió d'Andorra, i bueno, que el que volen és pujar-lo a primera per intentar al final jugar a competició europea. I
tot, passa?
Que per unes coses de fora de futbol, situacions familiars i tal, al final, mira, la meva dona m'ha dit: on hem d'anar?
A Andorra.
I cap a Andorra que vam anar i va anar molt bé.
I veu jugar a la Champions? Contra quins equips veu jugar? No sé si veu passar una primera eliminatòria...
Bueno, això va ser després. Jo l'any que vaig anar a jugar-la, que de fet me conviden a jugar-la, perquè jo ja no era jugador de l'Inter d'Escaldes. Guanyen la Lliga, es classifiquen per jugar la prèvia de Champions, i dels dos porters, un no podia anar perquè per tema laboral. I llavors jo entenc que com a premi,
agraïment,
pues, me truquen i me diu: tu, mira, Joan, tenim això, ens falta el porter... Què t'assembla? I jo, pues, vamos, si fa falta que hagués anat caminant.
Clar.
Va ser l'època del Covid, l'impàs aquell del Covid, i la veritat és que una experiència
va ser per concentració, no? A Ginebra.
Sí, sí, sí.
I contra equips desconeguts,
Sí, sí. L'equip que vam jugar a la prèvia de Champions es deia Drita, que era, me penso, de Kosovo, si no recordo malament.
Aquesta la veu passar? Veu guanyar?
No, vam perdre, llavors vam jugar contra el Dandalk, si no recordo malament, la prèvia d'Europa League.
D'acord.
I vam perdre tots dos partits.
Però tu has escoltat l'himne de la Champions.
Ah, això mateix, el que anava a dir.
De fet, no, perquè no el van posar.
Home! Però...
Cabrones!
No pot ser això, no pot ser.
Tothom me pregunta el mateix. Hòstia, però t'ho has sentit... I ja al final dic que sí per no explicar-ho, però...
Ja. Escolta, Joan, quin és el teu porter preferit? Deus tenir allò... porters que t'agraden?
Bueno, jo de sempre, el meu ídol sempre havia sigut de petit en Zubi.
Jo
era molt de Zubizarreta, sí.
Va.
I avui en dia, bueno, hi ha molts... crec que és indiscutible no nombrar Manuel Neuer. Però bueno, Neuer, Casillas, Buffon,
Joan García, no?
Per suposat, Joan García, que que està a un nivell superbo. Bueno, en Ter Stegen, que ha fet molt bones temporades.
Mira, aquí anava.
Ara s'ha anomenat a Buffon, que es va retirar el 2023, als 45 anys, eh? És a dir, que encara tu estàs superant-lo. Estava mirant aquí la llista de jugadors més veterans en actiu actualment al futbol professional a nivell mundial. El més veterà és un japonès, 58 anys, Kazuyoshi Miura, que encara juga.
Sembla un toro, aquest.
40 com a professional, juga al Japó a la Lliga Japonesa. I a Mèxic hi ha un porter, José de Jesús Corona, 43 anys, encara en actiu. Roque Santa Cruz, paraguaià, encara juga amb 44 anys. I el que dèiem, doncs, porters que han arribat en actiu durant molts i molts anys, sens dubte el cas més clar, el de Buffon, que es va retirar amb 45 anys.
Sí. Joan Bayona, no? El Buffon del futbol català. Que passa que Buffon té dues interpretacions i, per tant, podien caure aquí en una confusió. Per cert, en Joan té molta amistat perquè la teva parella és la germana de l'entrenador de porters del Barça, l'home que tira els ordinadors pel camp, en Josep Ramon de la Fuente.
Home!
Deu ser molt amics, per tant, no? Vull dir, bueno, ets familiar, d'entrada.
És el meu cunyat.
És el teu cunyat, vull dir. Parleu de futbol o no?
De fet, no ens veiem molt, perquè al final ell està pues, tots els dies cap a un i cavall. Coincidim, sobretot, pues, per Nadal, algun sopar i tal. I, bueno, sí, algun comentari sí que fem, i la veritat és que... Molt bé, de fet, jo havia arribat a jugar contra ell quan ell jugava al Girona.
Oh!
Havíem jugat un Palamós-Girona contra... Sí.
Ui, us ho barallà, no?
No.
No éreu cunyats, encara?
No, encara.
Vale, perquè si no...
Ens coneixíem de Sant Feliu, però... No.
Joan, encara en actiu amb 47 anys, jugant a la segona catalana, porter del Calonge. No t'he preguntat si tu ets el titular. Ho ets?
Sí.
De moment sí, no?
Val, molt bé.
Com ha de ser el segon porter?
Quina edat té el teu porter suplent, el teu company d'equip?
20 o 21.
Ostres, podria ser son pare, eh?
Sí, pràcticament. Sí,
però vaja,
sí.
També per ell un privilegi, no? Aprendre d'un porter tan veterà i tan experimentat com tu.
Crec que l'hauries de preguntar més, però imagino...
Segur que sí, ja ho dic jo. Clar, et volia preguntar, no t'ho hem preguntat, tens data de prevista de retirada o vas fent?
És com un iogurt, això.
No ho sé, jo vaig fent. La veritat és que si fos per mi, jo encara menys físicament me trobo mitjanament bé i ganes de jugar a futbol, ja t'hi dic. Si és que amb aquest aspecte soc com una criatura.
O sigui, tu al setembre, la teva intenció és estar el primer dia de partit preparat amb el Calonge, eh?
A dia d'avui sí, ja veurem ja com acaba la Lliga.
Incombustible, en Joan Bayona, carai.
Corda per estona, i el que dèiem, no? Que quan l'entrenador dona festa, el primer que s'emprenya és ell, i els joves diuen, menys mal que no hi ha entrenament, i que s'emprenyi el més veterà, ja vol dir molta cosa, vol dir aquesta energia per jugar a futbol, i aquesta estima que li tenen a Palamós, perquè hem arribat i ha saludat a tothom, fins i tot a la regidora d'Esports, que ens ha acompanyat una estona, i bé, semblava que, no, que arribava aquí... Mr. Marshall, eh?
No n'hi ha per menys. Parlant d'un dels mites del futbol català. No és el més veterà, segons ens ha explicat el Mèlic, actualment en actiu al futbol català, però vaja, amb la seva trajectòria i havent estat al futbol professional, sí que avui mereixia aquest Mèlic del futbol. Joan Bayona, porter titular del Calonge, la segona catalana, amb 47 anys. Joan, un plaer, i escolta'm, si vas sumant anys, d'aquí un temps, doncs tornem a fer-te l'entrevista i tornem a posar el comptador 2-0, eh?
Esperem que sí.
Molta sort i que acabi bé la temporada.
Moltes gràcies.
A veure, Meli, que rematarem amb l'himne que presentem avui, que compta, és l'últim himne candidat del mes d'abril. Per tant, avui ja podrem obrir votacions pels nostres oients, que tindran una setmana per decidir quin és el millor himne del mes d'abril.
Correcte. L'himne número 331, des que vam començar aquest concurs, Futbol Club Olost, a la comarca del Lluçanès, fundat el 1923, tot i que va estar uns anys sense activitat, del 2017 al 2024, i presidit per en Josep Maria Caselles, que des d'aquí el saludem. Un amateur a la quarta catalana. L'himne es va fer el 20 de març de 2024 per celebrar la refundació del club. Precisament en vam parlar en un Mèlic del futbol el 8 de juny de 2024 amb el seu president, i ens van dir, farem un himne, ja el tenen. Lletra i música del directiu Ramon Arboix. Un himne que dura 1 minut i 50 segons. És un himne molt local, molt de família, molt de poble, molt de casa, eh? Té una tornada i tres estrofes. L'himne comença, Olost, tenim dos campanars.
Olost, tenim dos campanars. Ens anima a fer-ho bé. Sant Jutori, i dalt ens miren. I
Molt bé, com és la tornada?
Sí, després hi ha la tornada aquesta, que és ara i també al final de l'himne. Fixa-t'hi. Després hi ha dues estrofes més, verd i blanc són els colors, i a l'escut, les quatre barres, amb les anelles olímpiques, que vol dir encara més. I la darrera estrofa és aquesta.
Volem sempre poder guanyar, l'important és participar. Tots a una, prenem fort, i el gol segur arribarà.
El gol segur arribarà. Molt bé, doncs l'himne de l'Olost, candidat a millor himne del mes d'abril. Us fem allò, un tastet. Tenim tres candidats per ser el millor himne de l'abril. El primer, l'himne del Sauleda.
Sauleda, Sauleda, és el meu nom. Agafem-nos les mans.
Club de Palafrugell. I també tenim l'himne del Club de Futbol Ripoll.
El Ripoll, Club de Futbol.
Ja vam dir, Mel, que aquí hauran de revisar una mica la gravació, perquè fa com unes pujades i baixades. Jo crec que això és el tema de la gravació. Jo crec que la van passar amb caset,
No, és un himne de l'any 1959. És més vell aquest himne que el Joan Bayona, fixa't.
Ja. I l'himne que acabem d'escoltar, l'himne de l'Olost. Com ja és habitual, podeu entrar a catradio.cat/himnesfutbol, catradio.cat/himnesfutbol, podreu escoltar els tres himnes sencers, també podeu repassar els himnes que ja han passat pel programa, que en són un munt, i votar. També ara mateix farem una piulada a través de x.com/totgira perquè tingueu més accessible el link de la votació. Mèlic, ens sentim la setmana que ve. Què passa?
Deixa'm dir una cosa en un minut. Proper cap de setmana, torneig tard que organitza el NAISA. Cal anar-hi. 1, 2 i 3 de maig. I una notícia molt maca pels nostres amics de la R. Massa, que després de 50 anys, fent molts fets solidaris, també han aconseguit un fet històric esportiu. Han pujat, per fi,
home,
a la tercera catalana.
Ja era hora, ja tocava. Sí.
Els felicitem. El primer gran èxit amb 50 anys d'història. Això vol dir que el futbol català té aquest romanticisme, que no tot és guanyar, sinó que, bé, si tarda 50 anys, no passa res, però quan guanyes, doncs ho has de celebrar, i molt, perquè es guanya menys que es perd més que es guanya. Vale, ho diem bé. Doncs aquests dos apunts que volíem afegir avui aquí des de Palamós, que s'està molt bé.
Gràcies, Meli, fins la setmana que ve.
Bona tarda!
Entra a catradio.cat/himnesfutbol i consulta el mapa interactiu amb tots els himnes del futbol català. I si detectes que l'himne del teu club no hi és present, ens el podràs enviar i l'incorporarem. catradio.cat/himnesfutbol.
catradio.cat/himnesfutbol.
A la primera divisió ja ha rodat la pilota al Sadar, minut 19 de la primera part, això sí, sense gols, Osasuna 0, Sevilla 0.
Sense gols també la primera federació, el Cartagena 0, Nàstic 0.
I sense gols també el Nou Congost, perquè és bàsquet. Estan perdent el Manresa de 5, 84-89 a 4 minuts pel final.
Fem un gol amb Mireia Vera.
Vinga, fins a les 7 de la tarda.
Fa la central, la pilota, el primer pol, Pallor, gol! Gol, 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 gol! Contra, amb Quet, arriba sola dins l'àrea, xuta, xuta, el gol del Bayern. La contra del Bayern.
Xiulet a la boca, a punt d'assenyalar, al final ho fa ara mateix. Acaba el partit a l'Allianz, el primer capítol d'aquestes semifinals. Bayern 1, Barça 1.
Això passava ahir i ho explicava en directe a la TDG amb el Ramon Salmurri des de l'Allianz Arena. Mireia Vena, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Sí, queda una cara barraca perquè em sembla que estàs embarcant, com aquell qui diu. Ets encara a Munic i ja començant camí a tornar cap a casa, oi?
Sí, després de la semifinal ja estic ja a punt d'entrar a l'avió i tornar a Barcelona.
Molt bé, clar, has estat allò camí de l'aeroport, no sé què has pogut veure del partit que han jugat a l'Emirates, Arsenal i Lió. Recordem, Arsenal 2, Lió 1. S'ha avançat el Lió en gol de Brand al minut 18. Ha empatat a l'Arsenal amb un gol en pròpia porta, que déu-n'hi-do, Dengen, i amb col·laboració d'Endler, la portera del Lió. I Smith ha fet el 83 a 7 minuts del final, el 2-1, que dona avantatge a les vigents campiones d'Europa. Què t'ha semblat el partit i què n'esperes de la tornada, Mireia?
Doncs bé, he vist un Olímpic de Lió, sobretot els primers instants, més incisiu, més atrevit, més vertical, amb ocasions, i això és el que li ha permès doncs, posar-se per davant. Però ràpidament, l'Arsenal, a partir d'una pressió altíssima, com ja va fer a la final contra el Barça, ha fet que l'Olímpic de Lió perdés moltes pilotes en aquesta zona, pogués contraatacar, plantar-se a camp contrari. És cert que li arriba el gol després d'una centrada molt bona de Mariona, on Endler jo crec que s'equivoca i acaba doncs, enviant aquesta pilota a la xarxa després de tocar amb Engen, i l'Arsenal ha continuat amb energia, atacant, provocant moltes imprecisions de l'equip de Jonathan Giraldez, i finalment amb una altra errada, una manca de comunicació entre Engen i Endler, s'ha tornat a posar per davant. A mi m'ha agradat molt l'Arsenal a la segona meitat, i sobretot que té una identitat molt clara, és un equip molt valent, deixa situacions d'un contra un al darrere, però quan pressiona ho fa molt i molt bé i recupera moltes pilotes. Per tant, també resultat molt obert. És cert que m'ha estranyat també l'alineació de Lyon, amb moltes futbolistes que són titulars a la banqueta, com Baixa, Xawinga, és a dir, crec que ha utilitzat moltes futbolistes, i veurem a la tornada, però jo he vist un gran Arsenal.
Amb Lyon a Caldante i titular jugant als 90 minuts, Laia Codina, la catalana, ha entrat per l'Arsenal ja amb el temps reglamentari, jugat el temps afegit del porter del partit. Recordeu que la tornada serà dissabte d'aquest partit, la jugaran a les 3 de la tarda al camp del Lió, per tant, ja dissabte tindrem primer finalista, i diumenge a Camp Nou, 4:45 de la tarda, tindrem la tornada d'aquest Bayern 1, Barça 1. Ahir vas fer la transmissió, Mireia, a TV3, bona entrada del partit del Barça, que al minut 8 es va avançar un gol de Peyer, assistència de Brooks, 8è gol de Peyer a la Champions, màxima golejadora de la competició, empatada amb Russo. El Bayern, però, va créixer durant la primera part i Catacoll es va fer gran sota pals. Com vas veure aquest Barça, i no sé si n'esperaves més?
Bé, jo crec que al Barça li va sorprendre aquest bloc tan baix de l'equip bavarès. És cert que acumulava moltes futbolistes en fase defensiva, moltes futbolistes en carrils centrals, en carrils interiors. Això crec que va fer que Vicky López, que Alexia no participessin i no tinguessin aquesta clarividència que tenen normalment. Era una zona molt complicada per rebre, on el Bayern el que intentava era que el Barça jugués en aquestes zones, intentar robar la pilota i poder transitar. I crec que el plan de José Barcala, el pla va sortir a la perfecció. Crec que en molts moments el Barça potser es va precipitar, va temporitzar massa amb la pilota quan anava per davant i potser podria haver fet aquest pas endavant d'anar a buscar el segon, però sí que és cert que si s'ha de veure com una eliminatòria a 180 minuts, on el Barça no volia cometre riscos, on sabia que si posava aquestes pilotes, no?, a carrers interiors, era un moment on l'equip alemany podria aprofitar, i en alguns moments sento que no es va llegir prou bé o no es va tenir encert en buscar les jugadors exteriors, no? May Brooks va estar molt activa a la banda esquerra, però potser no van veure Graham amb possibilitat d'encarar, de buscar un contra un, i crec que això va perjudicar molt al Barça, que ara deixa el partit doncs, tot obert per resoldre'l al Camp Nou, no? Que crec que no hi ha millor escenari.
El que sí que és evident, malgrat el Barça tingui el partit de tornada favorable amb un Camp Nou que segur serà ple, és que aquest Bayern no és el de l'octubre, quan el Johan, el Barça, va guanyar 7-1. Ah, és que hi ha molta gent que no se'n recorda d'això. Golejada espectacular, però això no, sí. No... Està clar que no és el mateix Bayern.
No, és que el Bayern des d'aquell partit no ha perdut res més. Ha tingut 25 victòries i un empat. Sí, sí. Amb el del Barça ara dos empats. Per tant, és un equip completament nou on aquesta derrota li va servir per créixer.
Per cert, hem de parlar, ni que sigui de puntetes, de la polèmica del partit, la vermella directa a la golejadora, a Francisca Quet, que, recordeu, va agafar dels cabells a Salma Parayuelo. Ho va protestar l'entrenador del Bayern, José Barcala, que deia això.
Yo creo que es injusta porque Salma tiene el pelo muy largo, creo que no hay intencionalidad, creo que la intencionalidad de mi futbolista es sujetar la camiseta y en el camino se encuentra el cabello de Salma. Creo que es injusta. Y creo que es injusta también mi expulsión porque yo no me dirijo al árbitro en todo el partido, no le digo nada, simplemente grito, creo que es una tarjeta amarilla, que me la merezco y ya está. Y hubiese terminado ahí la situación. Creo que ambas son injustas.
Barcala, que no serà, per tant, a la banqueta del Camp Nou, també expulsat. Què et sembla això que explica Barcala? De que Salma té els cabells massa llargs.
Clar, a mi no em convenç, crec que és una excusa.
I tant.
Sí que és cert que quan he anat veient la jugada repetida, cada vegada em genera molts dubtes, perquè de seguida obre la mà, de seguida deixa anar, però jo no crec que la culpa sigui de que Salma tingui els cabells llargs. Per mi, si li agafa els cabells, crec que el reglament és clar, és vermella, I llavors ja està, no? Però crec que ell amb aquestes declaracions va una mica més enllà i crec que no es fa responsable del fet de la seva jugadora.
Per cert, queden entrades. S'han venut fins ara 37.000 entrades per aquest partit de diumenge, 3 de maig, 4:45, bona hora per anar a veure aquest partit en família. Jo crec que és un dia ideal per poder anar al Camp Nou, per veure un partidàs que, a més, suposa la classificació per la final. Insisteixo, 37.000 entrades venudes en queden encara a la venda i estic convençut que el camp serà ple. Per exemple, avui l'Emirates s'ha obert per aquest partit Arsenal-Bayern, primera i segona graderia plenes, la tercera l'han deixada buida, però vaja, una demostració més, Mireia, que els grans clubs d'Europa aposten per obrir, a excepció del Real Madrid, els seus estadis.
100%, i crec que és un encert total. Ahir va haver-hi un gran ambient a l'Allianz Arena, avui ho hem tornat a veure a l'Emirates, quan s'obre el Camp Nou. Crec que la gent respon, que la gent li agrada, que la gent s'ho passa bé, i em sap greu aquells clubs, no?, com per exemple el Real Madrid, que encara no dona l'opció a les seves futbolistes, però em sembla un encert total.
Confies, per cert, que Aitana hi pugui ser, que almenys entri a la convocatòria aquest partit de tornada?
Home, jo crec que sí, jo crec que pot entrar la futbolista de Sant Pere de Ribes.
Bé, doncs seria una